El primer dijous a cada mes, de 8 a 9 del vespre, a Ripollet Ràdio és l'hora dels escacs.
En aquest espai tractarem de tota l'actualitat del joc rei.
Campionats, tècniques, curiositats... És a dir, la veu oficial del Club d'Escacs Ripollet.
Ara ja ho saps.
Fes escac i mag al 91.3 de la FM o a ripolletradio.cat.
Molt bona tarda, ripolletencs, ripolletenques i oients que ens escolteu a través de ripolletradio.cat. Encetem la tercera edició del programa L'Hora dels Escacs, un espai produït pels membres del Club d'Escacs Ripollet. Avui el programa tindrà 5 parts. La primera part constarà de l'actualitat del Club d'Escacs Ripollet, la segona part del panorama dels escacs catalans, tornejos que s'han finalitzat recentment, i l'assemblea de la federació, l'assemblea de clubs que es va disputar justament ara fa 2 setmanes. La tercera part, avui tindrem un convidat molt especial, una eminència dels escacs ripolletencs i usonencs, ripolletencs, catalans en general i usonencs, en Vladimir Zayats. Bona tarda, Vladimir.
Bona tarda.
Què tal, com estem?
Bé, perfecte. De fet, com que vaig treballar tants anys aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona, que no queda gaire lluny d'aquí, llavors em podeu pensar que sóc d'aquí.
Molt bé, t'agraïm la teva presència.
Gràcies.
La quarta part, farem també una petita entrevista a la directora de l'Escola Escursell de Ripollet, la Pràxedes Gea. Bona tarda, Pràxedes.
Hola, bona tarda a tothom. Estic molt contenta de que m'hàgiu convidat.
Gràcies per venir. Parlarem una mica d'escacs a l'Escursell, de la seva vessant pedagògica i com està funcionant els escacs en aquesta escola, que recordem que va ser la primera escola de Ripollet on es van impartir els escacs. I una cinquena part, que parlarem a un convidat, amb un altre jugador del club, dels més antics que es van federar pel club, un dels primers socis, en Jesús Panyella Gené. Bona tarda, Jesús.
Hola, bona tarda.
Jesús, fent-nos 5 cèntims de que parlarem amb tu.
Doncs parlarem una mica de la història de Ripollet aquí, també parlarem de l'afició, de com ha anat evolucionant els escacs aquí a Ripollet i des de que es va fundar i el que hi havia abans de...
I dels teus avis, no? Potser.
Dels teus avis, sí senyor.
Exacte. Vale.
Parlarem una mica en paral·lelisme de la història de Ripollet després de la postguerra i com van evolucionar aquest grup d'aficionats a Ripollet que van sentar una mica de precedent d'escacs a Ripollet, però mai sense arribar a ser un club federat. També a la meva esquerra avui ens acompanya l'Isaac Lampolanès, un habitual. Hola, Isaac.
Bona tarda.
Com estem, Isaac?
Mira, anar fent.
Anar fent? Com està el teu panorama escaquístic?
Bueno, podria anar millor, ves.
Una mica un bríbol, no?
Sí, clar, l'actuació de Cerdanyola deixa molt que desitjar.
Quants punts has fet a Cerdanyola, Isaac? Així una mica de conya, va.
Cal dir-ho.
Digue-ho.
2,5.
2,5. Bueno, ja vindran 3 millor, Isaac.
Esperem.
Bé, si et sembla, comencem parlant tu i una mica, comentem l'actualitat més immediata del club, no? El torneig que acaba de finalitzar, el nostre torneig rei, que és la segona edició de la Lliga Social del Club d'Escacs Ripollet, aquest any amb 4 grups. El grup A, que és el grup dels que en sabem més, tot i que no és que siguem uns professionals,
però
sabem una mica, no?
Bé, ens toquem.
El grup B, que és d'aquells jugadors que estan en constant progrés. Uh-huh. El grup C, que és d'aquells pares de nens que acaben d'aficionar-se ara i comencen a tocar les peces. I els joves, no?, de 21, 22 anys, que també s'han animat ara. Curiositat, no?, que la gent de la nostra edat s'animi a aquestes alçades.
És bastant estrany, sí.
I el grup D, el grup de nens. Si et sembla bé, comencem comentant el grup de nens. Et recordo com ha quedat la classificació?
A veure.
En novena posició ha quedat el nen del Roser, l'Albert Flores. En vuitena posició, el nen de l'escola Martinec, l'Alexi Lisenko. En setena posició, el nen del Sant Esteve, Jordi Reynoso, a Sant Graviel. En sisena posició, el nen de l'Escursell, Renim Lari, petitó aquest de 6 anys, que ha fet 3 punts, bona actuació. Cinquena posició, l'alumne de l'Institut Can Mas, la Marta Retxe. Cinquena posició el Vicente Zaucedo, també del Martinet. Déu-n'hi-do, 4 punts per ser el seu primer torneig. I al podi, contra tot pronòstic, un altre petitó de l'escurçella, tercera primària, el Sergio Pérez, 6 punts, medalla de bronze d'aquest grup. Segona posició, l'Adrián Hidalgo, també de l'escurçell, de quart de primària. I en primera posició, també, una sorpresa, toca el dir-lo, el nen del Tiana, de sisè del Tiana, el Pachi Romero. Un grup molt renyit, amb 7 punts cadascú dels dos primers, només 3 punts de desempat que disten entre el Pachi i l'Adrià. Què t'ha semblat aquest grup, Isaac? T'ho esperaves?
Home, jo no em debatia entre el Pachi i l'Adrià, perquè són els habituals del club, no?, que te porten més temps. Ara potser em diràs que no, perquè clar, jo tampoc m'hi passo gaire, però jo són els nens que més veig pel club.
Jesús, t'ho esperaves tot això?
No.
No t'ho esperaves? Qui pensaves que anava a guanyar aquest grup?
Doncs, no sé, suposo que o la Marta o...
La Marta, que és la més gran de totes. Sí. Bueno, la Marta ha fet una bona actuació. Pensa que porta un any jugant. Tampoc és tant, tot i ser la veterana del grup, no?, d'edat, però sí, no és veterana escaquística. Si us sembla bé, passem al grup C, que és el grup dels pares. En primera posició... Perdó, en primera, comencem per baix. En novena posició ha quedat la Carme, que va, bueno, es va retirar a mitja competició. En vuitena posició el Hassan, el pare del Ranim. Hem engrescat, eh, Praxis, els pares i nens de l'Escursell.
Sí, sí, molt bé.
A veure, i que durin jugant, eh? Tant el pare com el fill.
I estan tots molt motivats i moltes ganes tenien de començar.
En setena posició, un altre pare d'un altre nen, en aquest cas el Vicente del Martinet, el José Saucedo, en 2 punts. Sisena posició, l'Eric Bermúdez. Cinquena posició, l'Eric Matas, o el jove de 22 anys que va arribar a estar líder durant 3 jornades, però després va caure. Suposo que se li va pujar al cap l'èxit. En quarta posició, un altre jove de 22 anys, el Cristian Bernal. Tercera posició, el desconegut, l'Oliver. Isaac, tu l'has vist alguna vegada, l'Oliver?
Jo és que no em sona el nom i ara mateix no
sabia qui. Em sona d'aquella sèrie de dibuixos animats, no?
Sí,
el futbol,
Oliver altra cosa. I Benji.
Bueno, aquest no és japonès, és bolivià, eh? Doncs l'Oliver, contra tot pronòstic, l'hem desconegut. Tercera posició. Segona posició, el veterà del club, el Juan Villén. I primera posició, el Francisco Javier López Zafra. Si passem... Bé, hem dit que la novetat d'aquest any és que els tres primers tenen un obsequi, tenen un trofeu. Els tres primers de cada grup ascendirien a la Lliga de l'any que ve, el següent grup, i els tres últims baixarien. El grup C ja no es poden baixar més, perquè de moment és el grup més baix. Uh-huh. Però sí que pugen tres. Llavors, els que pujarien al grup B de l'any que ve serien l'Oliver, el Juan Villén i el Francisco Javier López Zafra. Passem al grup B. A novena posició del grup B, el Fructuoso baixaria amb un punt. La Laia Vilassaró també baixaria al grup C l'any que ve. Setena posició, el Javi Ceba, tot i tenir un final de Lliga sorprenent, que ha guanyat el líder, ha quedat en 3 punts i baixaria el grup C l'any que ve. Sisena posició, se salva l'Alex Layunta, un debutant. Cinquena posició, el Zuasti, que ha lluitat per no baixar quan estava líder fa unes jornades. Quarta posició, el Jordi Guiu, un fort jugador que ha portat a entrenar molt de temps. Tercera posició i, contra tot pronòstic, el Santi. Com et sembla que ha fet el Santi?
Ostres, és sorprenent, eh? Vull dir, el Santi, que entre els jugadors que hi ha, és el que, bueno, ha donat la sorpresa. No està ni federat, la màxima representació, o sigui, el contacte que també els escacs és que sempre el veiem al club per fer unes partides així ràpides per passar l'estona. I contra tot pronòstic ha guanyat a gent que porta més temps i federada.
I s'ha guanyat l'ascens i mai havia jugat partides lentes, mai havia apuntat. De fet, ell no estava segur d'això d'apuntar, deia, això què és? Tantes jugades. I bona actuació del Santi, en 5 punts. Mm-hmm. La medalla de plata pel Gerard Vilassaró, el fill del Presi, amb 6 punts. I el líder i campió d'aquest grup B és el Marc Piqué, també amb 6 punts, però una miqueta més desempat que el Gerard. Un final molt maco de Lliga, amb 6, 6 i 5 punts, eh? Mm-hmm. Tot molt renyit aquest grup. Sí. Per tant, pujarien el Marc, el Gerard i el Santi. I ara anem al grup dels teòrics. No m'ho faris comentar, aquest grup, Isaac, perquè em fa una mica de vergonya.
Bé, que tu m'has fet comentar.
Així que... Bueno, deixaré que el comentis tu, la majoria de grup. Bueno, dic la classificació,
sí,
no?
Sí, dis-la.
En novena posició baixa automàticament el Juan Carlos Gigante. En vuitena posició, Jesús, ho sentim, aquest any no ha pogut ser. Baixem, ens han donat una mica de pals per tot arreu. Sí. Setena posició, un servidor que, bueno... No estava gaire per la feina, no? I aquestes cures que es diuen, baixo també a segona, malauradament, perdent contra rivals directes, no? Com el senyor president,
sí.
I l'Agudo, que és un fitxatge d'aquest any, bueno, fitxatge, soci, no? Perquè no l'hem convençut perquè jugui amb nosaltres. L'Agudo precisament s'ha salvat en sisena posició. Cinquena posició, el Xavi Vilassaró, el president, ha mantingut la categoria quan ho tenia molt difícil. Quarta posició, el Paco. Tercera posició, Isaac, felicitats, medalla de bronze.
Merci.
Segona posició, l'Albert, el jugador del Badia, però que és soci del club d'Esquerra Ripollet i s'ha animat a jugar. Tot un jugadoràs, prop de 2.200 d'elo.
Sí, sí.
I en primera posició, el nostre primer tauler, el Carlos Ruiz, 2.100, ben parit, no tot sigui dit. I bona actuació del Carlos Ruiz, campió d'aquest grup. Per tant, qui baixaríem? Jo, el Jesús
i el Gigante.
Bueno, ja no es pot pujar ja més, no però pujar el més. Podi d'honor, no? El quadre
d'honor. D'honor.
Divisió d'honor, no? El Carlos Ruiz, el Segarra... I tu, com t'ha semblat aquest any la Lliga, Isaac? Més complicada.
Més dura, sí, sí. I sobretot perquè al principi havia tingut un mal començament fent taules amb el president, que després ha donat la sorpresa, vull dir, ha fet taules amb el... Ostres, t'ha guanyat a tu, ha guanyat a Panyella, ha fet taules amb el número 1.
Sí, sí, déu-n'hi-do aquestes taules del Xavi amb el Carlos Ruiz,
sí,
eh?
Sí, sí, eh?
Contra tot pronòstic, quasi li costa la Lliga, el Carlos
ben
Ruiz,
jugat,
eh?
Sí, sí.
Vale. Jesús, li fotem una mica de bronca a l'Isaac, que ens va fer una mica de pallissa allà a les nostres partides.
Doncs...
Es va passar o no es va
ja
passar? Va
ser una mica a la partida jugada entre l'Isaac i jo. En què tot va fer una obertura una mica estranya?
No, gens d'estranya, l'apertura. No. Jo crec que tu em vas deixar el camí ben obert per fer-te mat.
No sé... Tu vas llençar un atac aquí amb els peons del cantó del rei, una cosa mai vista.
Vaig voler ser agressiu.
Sense enrocar-se, per què cal enrocar-se? No cal enrocar-se.
I sense enrocar-se. Però clar, hi ha altres partides que poden donar molts disgustos.
La posició m'ho va permetre i ho vaig aprofitar. I havia d'aprofitar-ho.
Va ser una bateria, si no m'equivoco, del fil i dama en un gambet de dama ben jugat. Acceptat o declinat aquest gambet de dama?
Declinat.
Declinat. I quina defensa vas fer? Una eslava? Una índia de rei?
Ortodoxa.
Una ortodoxa.
Ortodoxa.
Amb fianxet? Sense fianxet?
Amb fianxet.
Ui, ui, ui. Vladimir, tu que ets l'expert, com la veus aquesta defensa?
Bé, es pot jugar.
Sí,
llavors,
jugar,
després el nostre nivell, nosaltres sempre ens equivoquem i llavors es tracta d'aprofitar els errors del rival o aplicar els conceptes generals, no? O sigui, per exemple, ara el que heu parlat, que bé, o sigui, s'ha fet sense enroc i tal, bé, també es pot atacar sense enroc, però depèn realment de la posició que es presenta sobre el tauler.
Perfecte. Una curiositat, tu contra un gambit o dama, què jugues, Vladimir?
Bé, jo jugo una estructura de tarres i bé, o sigui que en principi és una obertura prou bona que dona joc de peces i...
La coneixeu, tot... aquesta tarra, Isaac?
Sí, no és el fianxet pel flanc de dama?
No, simplement és o sigui, de 5, C5, E6, després treus els cavalls i bé.
Còmode,
sí.
No?
Sí.
Molt bé.
Llavors, però és molt, molt dinàmica, o sigui que la vaig provar i m'agrada.
No és la que se't queda el peó de dama allà?
Podria ser. Podria ser, en algunes variants queda allà, però bé, o sigui, fins i tot...
Però és teòric aquell peó allà?
Podria ser. O sigui, però és molt dinàmica, i el dinamisme de la posició, de vegades, i el joc de peces té molts, molts recursos.
Els jugadors oberts, però suposo que els hi farà més gràcia que no posicions més tancades com, no sé, la holandesa, per exemple.
Sí, vaig jugar molts anys l'holandesa i després portava una ratxa, no sé, de 6, 7, 8 partides amb negres totes perdudes i vaig començar a mirar altres coses per veure com es pot jugar dignament amb el negre.
Bé, si us sembla bé, farem una mirada molt ràpida al que ha estat a l'Open d'aquí, del poble del costat de Cerdanyola, els participants que hi havíem. Dic que la nostra actuació ha estat més aviat discreta, no? Els que millor ho han fet han estat el Jesús, jo i el Vilassaró, el Gerard, amb 4 i mig sobre 8. Després també destaca l'actuació del Paco, que també ha fet 4 punts sobre 7, perquè va entrar a la ronda número 2. I l'actuació del Gerard Herrera, no? El nen que porta un any i mig jugant, que ha fet 3 punts, que això, Jesús, va ser el que vam fer tu i jo a la primera edició. O sigui, està molt bé per un nen tan petit, 3 punts, eh?
Doncs sí.
Podem estar satisfets? Estàs satisfet d'aquest paper, Jesús?
Sí, més o menys sí, perquè representa que estem millorant, estem progressant.
A poc a poc.
A poc a poc,
poc, però... a poc i bona lletra, no?
Sí.
Sin prisa però sin pausa, això que
exacte.
Es diu. Isaac, a tu no et pregunto perquè ja m'has dit que no...
2.5 de 7.
No va anar gaire bé. Bueno. Contra rivals teòricament fluixos, però bueno,
no,
un accident.
No, i posicions guanyades també, deixar-les escapar, diguéssim, falta de pràctica o...
Ja vindran 3
millors. Com diria el nostre amic Panyella, és que no tinc sort.
Bueno, però paciència, perquè sabem, tots sabem aquí, les hores que dediques a estudiar llibres, allà a l'Autònoma, a la biblioteca, amb un tauler petit, impressionant, no?, aquelles hores que... No,
sí, a l'Autònoma puc dir jo que hi ha facilitats, hi ha facilitats. Sí, sí. I veig molts nens per allà pels passadissos. Potser en algun moment va ajudar, però potser a la vostra generació ja no, però hi havia a 5 anys que amb el gran mestre Lluís Comas, quan jo treballava de professor allà a l'Autònoma, vam oferir un curs convalidable com a crèdits de lliure elecció, i es deia curs d'escacs. I la gent s'animava bastant. El que passa que ara, amb la nova estructura de graus, desapareixen els crèdits de lliure elecció, i fer aquestes coses ja, de per se, ja es fa més difícil ara a la universitat. És més difícil portar els escacs a la universitat.
Doncs molta paciència, Isaac. Isaac, tu mateix.
Sí.
A veure si ens sabries dir què és el que ens espera aquest mes de desembre, últim mes del 2011.
A veure, ja l'entrega de premis del que seria la Lliga Social. Que
quin dia?
Dia 18 de desembre, si no m'equivoco, al Centre Cívic de Can Mas.
A quina hora?
Ui, tant no arribo.
Tarda o matí?
Deu ser matí, perquè amb el pic... No?
A 4:45, diumenge, 18 de desembre, al Centre Cívic, 4:45.
N'he fallat una, vaja. No està malament. I, bueno, que vindrà acompanyat, suposo, d'un torneig de ràpides.
Sí.
I l'entrega de premis serà de la Lliga Socials i del torneig de ràpides en qüestió. I
per acabar,
un sorteig
de material.
De material i un pica-pica, que és el que més gràcia ens fa.
Molt.
O no.
Sí, senyor. I abans del dia 18, el dia 17, tenim una altra cita amb la solidaritat. Què fem el dia 17?
Ostres, ara m'has matat.
Solidaritat.
Marató.
La Marató de TV3. Marató. Col·laborem en la Marató. Muntarem una paradeta a la Rambla Sant Jordi per tots aquells ripolletens o gent de les rodolers que voleu passar-vos. Farem unes partides sota el lema 1 euro per una partida. Estarem tots els membres del club per jugar i intentarem recaudar diners per aquesta bona causa. Després d'aquesta marató i d'aquesta festa social i del sopar que farem el dia 3 de desembre, també farem, participarem a dos tornejos molt importants per equips. Un és la Copa, que jugarà a Cotxeres de Sants. Vladimir, també heu pensat enviar algú, vosaltres?
Sí, probablement. Jo també estic pensant a veure si vaig a arbitrar la Copa. No sé, ja ho veurem.
També cal destacar que el Vladimir és àrbitre català. No saps si jugaràs o arbitraràs, vaja.
Encara no ho sé. Vale. Encara no ho sé. Estic rumiant a veure. O sigui, de planificar la temporada, ara has de fer una planificació doble. O sigui...
Què et sembla el format de la Copa? Maco de jugar i a Cotxeres?
Difícil d'arbitrar.
Difícil.
Sí, la vaig arbitrar l'any passat i vaig quedar literalment destrossat, perquè és a dir, és molt diferent veure des del punt de vista del jugador i des del punt de vista de l'àrbitre, perquè no podeu imaginar vosaltres quina quantitat de quilòmetres has de fer des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre allà durant les 9 rondes que dura la Copa.
Molt bé. I de l'altre campionat important per equips, quin és? Isaac, Jesús, digueu-me'l.
El campionat per equips, la Lligueta.
Campionat de Catalunya per equips.
L'important.
Sí, l'important.
Aquest any l'equip A, segona provincial, i segurament farem l'excepció, jugarem al grup del Bages. El grup del Bages i del Moianès. Per què, Jesús? Per què vam decidir demanar-ho? Que encara no ens ho han concedit. Que no ho sabrem si podrà ser, perquè és difícil. Però per què vam demanar això?
Això representa pel que va passar a l'última Lliga Social, vull dir l'última Lliga Social, l'últim campionat per equips, que vam haver de fer 5 desplaçaments cap a Barcelona.
Tots els desplaçaments a Barcelona, i clar, vam pensar, llevar-nos a les 7 del matí per anar a Barcelona, no aparcar, agafar el metro, preferim, doncs, conèixer gent nova i jugar a altres grups, no?, que no pas anar a Barcelona. Jo crec, fins i tot, que si juguéssim, per exemple, a Manresa, ens podrien ja fins i tot a les 8 del matí, i en 3 quarts d'hora ser a Manresa. Mesura positiva, com la veieu, Isaac?
A mi em sembla bé, perquè, bueno, jo ja vinc de fora. Vull dir, això de veure altres paratges, altres pobles i altra gent que juga als escacs, em sembla bastant
interessant. Sí, no? Pobles macos, Súria, Sallent, Santpedor...
Home, que és una zona que tampoc jo conec.
Mollà.
Però, bueno, tampoc coneixia aquesta i, mira, qüestió d'anar movent-se, no? No estancar-se en un grup.
De fet, també tenim l'experiència que l'any passat el per equips, a part dels desplaçaments tots a Barcelona, que acabàvem una mica, doncs, minvant les forces, no?, dels jugadors, les poques forces que tenim dels jugadors ripolletens, no?, que estem cansats de la setmana, com tothom, ho imagino, però que estem cansats, doncs, anar a Barcelona 5 vegades per trobar també equips tan forts com la 11, que per cert...
El Sant Andreu,
doncs, són unes experiències que realment, doncs, acaben cansant una mica els ànims, no?, haver-te desplaçat. I a més, anècdota, la 11, un equip de persones invidents o que tenen alguna minusvalia, fortíssim aquest equip, que havia arribat a estar preferent, vam empatar amb alguna opció de guanyar, però costava, no, Jesús? Va costar, sí, moltíssim.
Sí, per exemple, la meva partida vam arribar a unes taules teòriques.
Taules teòriques, molt, sí, tancat, amb alfils de diferents, sí, colors.
No, alfils del mateix color, però tots els peons feia que tots els alfils estiguessin tancats i els reis no poguessin passar.
I qui arriscava perdia, exacte, aquella ocasió. Bueno, exacte, donem per bo, no? Era un 1900 llargos?
Era un 1950, si no recordo malament.
Donem per bo.
No, però compteu que en això és el gran valor dels escacs, perquè, o sigui, com que avui parlarem de moltes coses, de l'ensenyament dels escacs, és que hi poden jugar tots, els petits, els grans, persones que tenen discapacitats, que no podrien, per exemple, jugar al futbol, però els escacs poden jugar perfectament. I realment sabent transmetre aquests valors, nosaltres podríem fer molta més afició als escacs.
Perfecte. Encetem d'aquesta manera el segon bloc. Comentarem una mica l'actualitat dels torneigs arreu de Catalunya, que han finalitzat els de més renom, els que han finalitzat, els que estan en joc i els que es disputaran pròximament. Comentarem en primer lloc aquells que han finalitzat. A l'Obert del Maresme, amb victòria de Gabriel Ruiz, el torneig de promoció del Badalona, campió del mestre internacional Miguel Muñoz, el tancat de mestre català de Cerdanyola al Vallès, primer, sorpresa, el nostre amic Joaquim Borges, el social de ràpid del Club d'Escacs Sant Martí, el mestre fill de Marc Sánchez, el jove mestre fill de Marc Sánchez, el tercer obert d'escacs memorial Francesc Pujol, ha quedat primer el mestre internacional Hipòlit Assis, el torneig de la Costa Brava, memorial Joan Gelpí, el grup A ha guanyat el mestre català Jaume Mundet, el cinquè obert internacional d'escacs de Gràcia, el primer classificat ha estat el mestre internacional Alfonso Jerez, el quart Grand Slam del Sant Martí, el primer classificat ha estat en Pablo Castillo, el tercer obert de tardor de Llinars del Vallès, aquest torneig tan entranyable que juga els divendres a la nit, l'ha guanyat el Francesc Cobos, el tancat de Nou Barris de l'Ideal Clavé, han guanyat els mestres catalans Daniel Garrido i Alejandro Barbero. Mira, Isaac, aquest és des de la teva zona,
Sí.
De Lleida. El tercer tancat, sí, del mestre internacional de Sant Martí, ha quedat campió el mestre internacional Jonathan Cruz, també molt jove. El tercer tancat del mestre català de Sant Martí, això que ja l'hem dit, no? Hi ha una rata. A les ràpides de l'Open de l'Ideal Clavé, el primer, el mestre Fide, Lluís Homs. A la territorial de Barcelona, un campionat que sembla que ha perdut pistonada, però encara hi ha gent que l'està jugant. El grup A ha quedat campió també el mestre internacional peruà Miguel Muñoz, i el grup B ha quedat primer Antonio Serrate. El cinquè grup obert d'escacs de Santa Eulària de Ronçana, el grup A ha quedat campió el mestre català Marc Ortega. A l'obert de Cerdanyola del Vallès, el grup A, el primer classificat ha estat el mestre català del Cornellà, el Ricardo Palacín. El grup B, el primer classificat el jugador del castellà, el Gerard Plana, Gerard Marín Plana. I el grup C, els de nens, el Sergi Codina. El campionat de Catalunya de veterans, la fase prèvia, ha quedat campió en Jordi Marchador. El campionat d'oberts de Vila de Cers, Cers és a l'Empordà, no? Vladimir, si no m'equivoco.
Sí, és allà.
Primer classificat en Simón Mugró. Campionat de veterans del Pla de Lleida. Mira, Isaac, un altre a la teva zona.
El Badia, no?
El Jaume Badia, com del sempre.
Del Torà, sí, sí.
El Torà. El Llampet de la Guixa, aquest és de la vostra zona, sí, Vladimir?
Sí, sí, del sí, sí. Organitzat per nosaltres, sí.
Circuit Llampet de la Guixa, de la Guixa, que és un barri de Vic, oi?
Sí, en principi està una mica a les afores de Vic.
Primer classificat, l'Ernest Serrat, acompanyat del gran mestre Lluís Comas. Ostres, el Serrat per sobre del gran mestre?
Sí, sí, li va guanyar la partida.
Li va guanyar el gran mestre, sí, sí, el Serrat, sí, sí. Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I tercer classificat, el Carles Serra. I el segon torneig obert de partides ràpides de Nadal, campió, el mestre català de la Passió Esparreguera, Josué Espósito. Aquests són la gran quantitat de tornejos que han finalitzat en aquest final de tardor. Els que estan en joc encara, el campionat individual absolut de Lleida, el grup A...
Va guanyant el David Monell, suposo.
El mestre català David Monell.
David Monell.
I el grup B, el Gerard Turrit. Bueno, els coneixes, aquests?
El David Monell, sí, que juga al Lleida. I segon, suposo que deu anar l'Albert Ramon.
No diu res a l'Albert Ramon.
Sí, però...
Jo diria que el David Monell és del Geva, d'Andorra.
No, que ara juga al Lleida. Abans sí que jugava al Geva.
No. Perquè vaig arbitrar un torneig allà a Igualada i sortia allà ell com a jugador.
No, però em sembla que el van fitxar l'any passat o fa dos anys.
És possible, és possible.
El campionat de Santa Margarida de Montbuí, que abans ens ha passat, que és un que també juga els divendres a la nit, l'ha guanyat l'Albert Ramon, si no m'equivoco, no? El mestre català del Tàrrega.
Quin torneig has dit?
El de Santa Margarida de Montbuí, és una localitat que hi ha al costat d'Igualada.
Ostres, doncs pues, no, mateix no hi cal. Jo sabia que està jugant també l'individual, que es fa a Lleida Ciutat, que
ara anem en aquests, que estan en jocs.
Sí.
El Monell, el grup A, i el grup B, el Gerard Turrit. El provincial absolut de Girona, després de 8 rondes, l'Àlex Vidal, fort jugador del Santa Eugènia, si no m'equivoco, 54, campionat de Catalunya territorial de Tarragona. Després de la 8a ronda, el grup A guanya Vicenç Esplugues, va primer, i el grup B, Javier Cabo. L'Oberts d'Escacs de Vila de Gràcia, de base, tot està igual que com està abans. El 31è Obert de Vic, després de la 6a ronda, 4 líders.
Sí.
Qui són els 4 líders, Vladimir?
Els 4 líders són l'Eduard de Báñez, el Fernando Méndez, el pare era del Cornellà i el Lluís Orenya del Vic. O sigui, ara, com que l'Eduard de Báñez en principi portava un punt d'avantatge, tenia totes les partides guanyades i els hi tocava amb el Fernando Méndez de les franqueses, i el Fernando Méndez guanya la partida, amb la qual cosa la situació a falta de dues rondes s'embolica.
Molt bé, seguim. El social d'un dels clubs més importants de Catalunya, el Sabadell, després de 6 rondes, Francisco Muriel i Miguel Àngel Trepat. Aquest Trepat no té res a veure amb vosaltres, no, Isaac? Dels
no,
de Lleida?
No, aquest no.
Aquest... És un altre.
Sí.
Vale. El social de la Lira Vendrellenca, un dels dos clubs del Vendrell. Després de 6 rondes, Àlex Ventura. Àrbitre també, no, Vladimir?
Sembla que sí.
El social del Diagonal Mar, després de la 2a ronda, 4 jugadors són líders, i em sembla que ho deixarem aquí perquè si no acabarem mai.
No acabarem.
Bueno, destacar com a nota curiosa en un campionat a Terres Tanyunyanes com les Terres de l'Ebre, que ja s'està disputant en la fase prèvia dels comarcals, dels escolars, la fase comarcal que està enfocada evidentment a la territorial que juga després i al de Catalunya que jugarà a Salou, a Vilaseca i a Setmana Santa. Propers tornejos, doncs destacarem dos. Un, que es farà, que comença d'aquí dos dies a Mollet del Vallès. Fan un tancat de Gran Mestre, si no m'equivoco.
Sí, un tancat de Gran Mestre, després un tancat, un altre de Mestre Català, després si no vaig errat del Mestre Internacional, i en principi tenen aspiració de fer encara quatre grups més.
O sigui, oberts. Grup,
sí, d'oberts. De moment, no sé com estan les inscripcions, fa dos dies vaig mirar els tornejos aquests oberts, llavors allà em sembla que bé, potser que no estaven tots els apuntats allà a la base de dades. Bé, esperem que tot funcioni perquè és l'efemèride del Club d'Escacs Mollet.
Hem de felicitar el Club d'Escacs Mollet, que fa 80 anys, eh? Us imagineu que algun dia nosaltres arribem als 80 anys, Jesús?
Seria una fita. Tranquil·lament, no hi ha cap problema.
Seria una fita. Bé, i el segon torneig que volem destacar, Vladimir, aquest et toca de molt a prop, el de Tona, el de Castell de Tona.
Sí, l'organitzem nosaltres, vam aprofitar, fa anys, jo vaig jugar un torneig aquí a Castellar, o sigui, també per aquest pont de la Puríssima, i vam pensar que podria ser un format semblant, ara com que, comparant amb allò que, amb els controls de temps que s'aplicaven l'any 94, ara tot és diferent, i vam pensar que fins i tot es podrien fer dues partides la mateixa tarda. Per tant, comencem a les 4 i dues partides. 8 rondes en 4 dies. Per tant, és un format... El control de temps l'havíem d'escurçar una mica, 45 minuts fixos més 30 segons d'increment, però em sembla que és un format prou atractiu com perquè hi pugui venir la gent. Per tant, aprofito també l'oportunitat per convidar a tothom qui estigui interessat que poseu-nos en contacte amb nosaltres i amb molt de gust us arribem allà.
Una bona alternativa per aquelles persones que no saben què fer aquest pont de la Puríssima, no es diu aquest pont?
Sí, però el que passa és que hi ha nivell, o sigui, hi ha dos mestres FIDE, hi ha un mestre internacional, l'Arturo Vidarte, sí. D'aquí, del Montcada, un parell de mestres catalans, per tant, en principi el torneig m'agrada la nòmina dels jugadors.
4 dies dura?
4 dies dura, sí. Comença el dia 5 i acaba el dia 8.
Què diuen, nanos? Ens apuntem? Com ho tenim?
No sé.
Ens ho rumiem, no, en tot cas?
Primer, s'ho pensem primer.
Anem a pensar, sí, no?
S'ha de pensar, mica... de pensar bé, valorar les possibilitats i veure que...
Ah, és un format atractiu, diferent. Sí. Senyor. No són partides tan llargues, i el fet de poder fer dues partides en una tarda, doncs Tona, que és una localitat que està relativament lluny, doncs pots aprofitar la tarda molt bé. És molt maco de veure Tona, eh? És un poble molt maco.
Sí, a més la sala està força, força bé. O sigui, és un poliesportiu perfecte. O sigui,
la sala a la Canal, potser?
Sí, la sala és la Canal. Sí,
on es van conèixer fa 2 anys.
Ah, exacte.
Que van fer l'Open aquell de Reis
sí,
de Tona.
Sí, senyor, sí, correcte.
I, de fet, també cal dir que a Tona cal anar molt abrigat, perquè fa molt de fred en aquestes èpoques.
Bé, mira, o sigui, comparant amb la zona de Barcelona, evidentment sí, farà, no sé, uns 5 graus menys que no pas aquí, però si fa sol i no hi ha boira, no hi ha cap problema. I diuen que justament avui marxaran totes les boires matinals.
Bé, Vladimir, si et sembla bé, durant 7 minuts aproximadament, sí, farem una petita entrevista, perquè, clar, ens estàs aquí explicant coses molt interessants de tornejos, de la comarca d'Osona. Anem a presentar-te una mica perquè els nostres oients, tant els que estan escoltant pel 91.3 de la FM com els que els escolten per ripollradio.cat, puguin saber qui és en Vladimir Zayats. Doctor Vladimir Zayats, doctor en matemàtiques, oi?
Sí, sí.
Professor a la Universitat Autònoma de Barcelona.
I ara treballo a la Universitat de Vic.
A la Universitat de Vic. Sí. Vladimir, evidentment, no és un nom català.
No.
On són les arrels en Vladimir?
Bé, venen d'Ucraïna. O sigui que vaig néixer a Ucraïna, vaig viure allà 30 anys, vaig fer la carrera de matemàtiques allà a la universitat, després vaig entrar a treballar a l'Acadèmia de Ciències, vaig fer la tesi, i després se'm va presentar l'oportunitat de venir aquí un any per fer una beca postdoctoral al Centre de Recerca Matemàtica aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona. Això va ser l'any 91, per tant vaig venir per un any, però veieu que ja sóc aquí, sóc un català més.
Déu-n'hi-do com parla el català el Vladimir, eh? No sembla pas que vingui d'Ucraïna.
Bé, gràcies.
De fet, Zayats no és cognom català, no?
No, però veieu que aquí a la comarca d'Osona hi ha cognoms Zayats amb A, saps? I per tant, bé, podem afegir una petita Z davant i ja està. O sigui, no.
La vessant d'en Vladimir com a... Bueno, de fet, si és d'Ucraïna, Ucraïna, els escacs són un esport gairebé nacional. Són, de fet, dels millors països, no? Les Olimpíades, Ucraïna.
Bé, aquesta últimament no els va anar bé el campionat per equips, però bé, en principi sí que hi havia molta afició. Jo vaig aprendre els escacs del meu avi, que era un incondicional dels escacs, un aficionat, sense cap títol ni res, sense elo, i bé, em vaig iniciar pràcticament des de petit en això.
A Ucraïna tenim ara mateix al capdavant el Fedorchuk, potser, o l'Ivanchuk?
Ivanchuk.
Ivanchuk.
Sí, sí, sí. El Vasily Ivanchuk és el gran... bé, és una persona increïble, perquè de certa manera la seva imaginació és molt forta, i però de vegades li...
És massa nerviós.
Sí, de vegades li falla una mica això, i per això no arriba mai a ser el campió del món, o sigui, aconseguir un títol molt, molt important.
Bé, Vladimir, tu quants anys fa que jugues exactament als CACs?
No sabré dir-te exactament, és a dir, a veure, de forma oficial participo, o sigui, vaig aconseguir categories i tal, potser ja vaig començar tard, o sigui, quan pràcticament vaig acabar la carrera a la universitat, després vaig començar això, a resoldre uns problemes allà als diaris, després vaig aconseguir una categoria, i pràcticament allà no vaig participar en cap competició, i va ser aquí el Campionat de Catalunya per equips que em va atraure, diguem-ne, en el món aquest, diguem-ne, de fer escacs amb elo i amb categories.
Increïble, no?, el pes que té Catalunya de gent federada, molts clubs...
Però compteu també que el Campionat de Catalunya també té molta, molta història, eh? O sigui que ara és una llàstima que no es digui quin és el número ordinal d'aquest campionat que jugarem ara. Però van començar als anys 30 els campionats de Catalunya.
Bé, també hem de parlar de la teva vessant, no només... Bueno, quin és el català, perquè els oients facin una idea, tens ara mateix?
Ara estic a 2089, si no vaig errat. O sigui, allà... vaig arribar a 2170 gairebé, però després amb dos tornejos vaig fer una important baixada. Ara estic intentant recuperar elo, però ja sabeu que no és pas fàcil.
Obertures preferides?
Bé, potser la Petrov, potser l'Espanyola, o sigui, la Rui López.
Jugar obert, vaja.
Sí, 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 això soc més de jugar coses obertes.
Molt bé. Després, un altre vessant. La teva vessant d'àrbitre, quan fa aquest àrbitre?
Rere, o sigui, fa un any que vaig aprovar l'examen, però de seguida em vaig implicar molt, perquè pràcticament a la comarca d'Osona, nosaltres, des de l'escola d'escacs, un servidor és el president, de moment, també organitzem una sèrie d'activitats. Per tant, sentíem una forta mancança, que ens faltaven àrbitres per allà. Per tant, tant el Ramon Casasses de Tona com jo mateix ens vam animar a fer el curs, un curs prou dur l'any passat, de 56 hores, o sigui, tots els dissabtes baixàvem...
Ramon de la Crema, no? Et refereixes?
Sí, el Ramon, sí. Ara s'han fusionat, es diu Tona barra la Crema, o guió, no sé.
Molt bé. Després, hem dit que ets bon jugador d'escacs, que has jugat Opens realment importants. Ets àrbitre, que et dediques a arbitrar tornejos tant a Osona com a, per exemple, a la Copa, a la resta de Catalunya.
Sí, ara a Santa Eulàlia també m'han convidat a arbitrar.
President d'una important entitat de difusió com és l'Escola d'Escacs Osona.
Sí, l'Escola d'Escacs es va crear pràcticament fa 10 anys, l'any que ve celebrarem aquesta efemèride, i la veritat és que hem aconseguit donar una empenta important, però no penseu que no és fàcil, és a dir, generar una dinàmica aquesta que hi vagi la canalla, que hi jugui la gent, que es consolidi, per exemple, el circuit Llampec i que hi hagi esdeveniments consolidats dels quals tothom ja sàpiga, per aquesta data tenim això. No és gens fàcil, això.
I com a estri de difusió al circuit Llampec per una comarca tan vasta com és Osona?
Bé, la idea és molt fàcil, en realitat, perquè, o sigui, cada poble té la seva festa major, per tant, va ser la idea d'ajuntar aquests torneigs que es fan de forma ambulant en un poble o un altre, i llavors crear unes regles de competició que s'ha de jugar, diguem-ne, que apuntaran 8 torneigs, els millors resultats en els torneigs, i prou.
Molt original aquesta idea. De fet, és molt simpàtic, no?, el fet de fer una mica també, a vegades, turisme rural, desplaçar-se des de l'àrea metropolitana i jugar a torneig allà, conèixer gent nova i...
Hi ha gent d'aquí, també, del Vallès, per exemple, del Barcelonès, també hi venen la gent del Bages, també, que, tot i que ens agradaria que fossin més, però bé.
Molt bé. Última qüestió que preguntem a Vladimir. Imparteixes una optativa d'escacs a la universitat, no?
No, això va ser el passat, o sigui, vam fer arran d'una assignatura de la Universitat d'Estiu de Vic, que vam fer, ens vam conèixer per primera vegada amb el Lluís Comas, que viu allà a la comarca d'Osona. Jo després se'm va acudir la idea, perquè vaig veure que la UPC hi havia, per exemple, cursos de bridge. Jo vaig dir, vaja, però sembla que els escacs tenen més afició que no pas al bridge. I així ens vaig proposar aquella. I des del Departament de Matemàtiques vam poder tirar endavant això. Però ara ens trobem amb aquelles dificultats. Primer, que jo no treballo allà, i segon, que costa impartir aquestes cintures perquè no hi ha crèdits de lliure elecció.
I aquí enllacem amb la nostra altra convidada. Bona tarda, Praxis, un altre cop.
Bona tarda.
Vosaltres dos, que sou de l'àmbit de l'educació, una a la universitat i una altra a un centre de primària, directora de l'Escola Escursell de Ripollet, com us sembla els escacs com a estri pedagògic, com a educació dels nens? Quina acceptació estan tenint a les escoles de Ripollet, als tornejos locals de Ripollet o comarcals, que dels quals també sou organitzadors, no, per accedir a l'Escursell?
Sí.
I com us sembla aquesta aplicació també a assignatures tan relacionades a disciplines com la geometria, la matemàtica, el càlcul? Explica'ns, per accedir.
Bé, bona nit a tothom. Estic encantada de que m'hàgiu convidat
a
aquesta reunió i amb aquesta petita conversa. Estic super emocionada perquè és un tema que jo gairebé desconec, ho dic d'una forma molt humil, però la veritat que amb l'entusiasme que poseu, doncs jo em sembla que també... potser m'inscriuré i faré algun curs, eh?
T'esperem.
No, però és evident, perdona, que en principi els escacs realment tenen moltes vessants culturals, després ordenen el pensament. Els nens, fins i tot, o sigui, en alguns col·legis, com ara el Col·legi de Montserrat, allà, o sigui, els nens, o sigui, els petitons, se'ls hi posa, o sigui, una rajola de xocolata en comptes d'un PO, i quan menja aquell PO, llavors menja la xocolata. Per tant, o sigui, aquí depèn de segons quines coses es pot enfocar això per totes les edats.
Sí, jo participo totalment de la teva opinió. Considero que és molt important que els nens s'iniciïn en aquest esport, que per mi a vegades, bueno, no sé si arriba a ser esport o no, està reconegut com un esport.
Esport, joc, ciència,
joc,
art...
Joc, ciència, sí.
El que sigui.
Doncs, aleshores, jo penso que pot ajudar molt els nens, sobretot aquests nens que tenen unes certes dificultats, perquè són nens amb, dictaminats amb TDAH, i el tema de que a través dels ex-cas es treballi molt el que és la concentració, l'atenció, doncs els hi pot facilitar molt, a part, evidentment, que darrere de tot això sí que hi ha, doncs, una filosofia de vida que jo penso que és molt important i que va relacionada, doncs, molt amb la presa de decisió i amb el dia a dia, eh? Perquè inclús en els adults ja sabeu que moltes vegades diem, bueno, la vida ens presenta partides que són una partida d'escacs, no? I jo penso que els nens de les nostres escoles, i en concret de la meva escola, estan supermotivats.
Em dono fe.
Sí, molt motivats, però també jo penso que aquesta motivació ve donada per l'Eloi, perquè transmet aquest entusiasme, no?
Ui, i ens ho transmet,
sí, penso que t'has de posar. A part també, no, a part també jo penso que quan l'Eloi ens va presentar aquest projecte a l'escola, nosaltres ho vam parlar amb l'equip directiu i amb la Junta de l'AMPA, i aleshores pues, vam veure que era un projecte molt interessant per la tipologia d'alumnat que teníem, i després també vam comptar amb una ajuda de partida econòmica del Pla d'Educació d'Entorn, i això ens va facilitar moltíssim la tasca, no?
Sí, és un dels problemes importants en l'ensenyament dels escacs. O sigui, i a més d'allò que has esmentat, també transmet valors. O sigui, valors de com s'ha de seguir unes regles, com, o sigui, en cas fins i tot que perdis una partida li dones la mà al teu rival, perquè, o sigui, avui l'has perdut i l'endemà la guanyaràs.
Bueno, i després també jo penso que es poden treballar molts conceptes dins de l'àrea de les matemàtiques relacionades d'una manera divertida, lúdica, i que pot agradar moltíssim als nens.
Sí, de fet, els que ensenyem ens hem d'empescar que a vegades no és tan important que els nens sàpiguen jugar molt, sinó també els seus valors, i a més t'has d'empescar, perquè no sigui monòton, t'has d'empescar altres activitats, altres jocs relacionats amb els escacs, no amb totes les peces, sinó amb unes poques peces que tinguin també aquest valor, no sé, geomètric o de càlcul de moviments, no? Per exemple, la famosa regla del quadrat o el concepte d'oposició del rei. Aquestes coses doncs, també ensenyen, o jocs relacionats com un passapeces també, que ajuda a agafar reflexes, un come-come, són jocs que trenquen una mica la monotonia, que de fet tu passes pipa, els nens i el monitor també, evidentment.
Sí, a més amb els petits el problema és aquest. És a dir, si no mantens l'atenció adequada, si no vas variant els exercicis que fan, s'avorreixen de seguida, i per tant, clar, aquesta classe que presumiblement podria ser interessant i bona es converteix en una tortura, i o sigui, amb aquesta varietat de recursos dels escacs s'aconsegueix això, mantenir aquest interès durant aquella hora que dura la classe.
Sobretot agraïm també la Paracès i el seu equip de mestres que ens estan facilitant molt la feina aquest any a una aula molt maca de la de 6è, que té un projector molt maco també, bueno, molt maco, molt funcional, no pot ser maco un projector, home. Doncs que ens està ajudant a fer les classes amb un suport audiovisual molt efectiu. Es poden veure vídeos, es poden veure pel·lícules, es pot posar fins i tot música de relaxació perquè els nens s'ho prenguin també amb més calma. És una bona alternativa, no? Que l'art, els escacs amb altres arts es poden relacionar. I també, doncs, si vols fer algun problema, algun exercici també, és un suport molt més efectiu posar-lo per vídeo que no pas a vegades pel clàssic paper, no? I així estalvies paper.
Bé, jo penso que és molt important que totes les dotacions que té l'escola i tots els seus espais l'ha de posar, pues, al servei de la comunitat, no? I no només de la comunitat i de l'escola, sinó també del municipi, sobretot donar molt recolzament a vosaltres com a club. Per tant, des de l'escola, els mestres i en general la Junta d'AMPA i l'equip directiu us facilitem les instal·lacions, no només per això, sinó per fer, pues, els tornejos i el que considereu.
Moltes gràcies també per això, eh? Perquè també com a organitzadors cal destacar l'Escurcer com a dos tornejos que ha fet d'escolars, no d'equips, sinó individuals, dels nens de Ripollet a fi de curs, i ara s'estrenaran els escolars del Consell Català de l'Esport. Per accedir, si et sembla, que anem una mica justos de temps. Tanquem aquest bloc pedagogia, gràcies als dos educadors que hem tingut avui.
Jesús, moltes gràcies a vosaltres.
El nostre últim convidat, que més que un convidat ets no em surt la paraula ara, no és res dolent, no t'espantis per la intriga. Que ets habitual, vaja, que ens coneixem sí. ja des de fa molt de temps, cada dia ens veiem, fem unes partides.
Sí, des del primer dia que es va fundar el club.
Si et sembla, Fran, hola, ens escoltes? Estem parlant amb el nostre tècnic. Farem aquests 5 últims minuts, el Jesús ens explicarà una mica d'història d'escacs a Ripollet abans de la fundació d'aquest club d'escacs a Ripollet, i per acabar podem escoltar un tema que ens ha portat el nostre convidat Vladimir Zayats avui. Quin tema ens podràs escoltar per finalitzar el programa?
Bé, ja us sorprendrà una mica, però és un tema que té molt contingut escaquístic, perquè aquesta cançó es diu Cavalls Capriciosos, i la veu que sentireu és la veu d'un actor de teatre, cine, un poeta, un cantautor, Vladimir Vysotsky. I llavors Garry Kasparov, quan jugava el seu primer macromatch contra l'Anatoli Karpov, aquell que va acabar interromput després de les 48 partides, deia que cada dia abans d'anar a la partida es posava aquesta cançó.
Doncs quan acabem de parlar amb el nostre últim convidat, escoltarem aquest tema estrella del Vladimir. Jesús Panyella Jané, descendent d'una gran nissaga de ripolletencs que porten establerts aquí a la vila pràcticament des de l'edat mitjana, no? La teva família, ets un ripolletenc, com diria vulgarment, de pura cepa, no? Jesús, parla'ns una mica d'aquesta època una mica ombrívola, fosca, desconeguda del club d'escacs. Parla'ns una mica d'història dels escacs a Ripollet, del mateix Ripollet, d'aquest Ripollet interessant del casc antic, no? dels carrers Calvari, Pedró... nou, al costat de l'església, i de com vivien els escacs els teus avis. Parla'ns durant 3 minutets d'això, va.
Bé, doncs mira, que abans de la fundació d'aquest club, molt abans, al temps dels meus avis, hi havia una espècie doncs, de club, però que no estava federat, i que els nostres avis jugaven, feien partides i fins i tot hi ha alguna dada de que l'any 1947, per exemple, es va arribar a fer un torneig local aquí a Ripollet. Ostres. Hi ha el casal aquest...
Centre parroquial.
El centre parroquial. Un campionat que, mira, va guanyar el senyor Silvestre Gené Arús.
El teu avi matern.
El meu avi matern.
Com les tocava el teu avi?
A veure, el meu avi va ser jugador, però de molt jove. El que passa és que ell va tenir la mala sort de que li va agafar la Guerra Civil.
Sí.
I després, doncs clar, la postguerra, el fet de la gana, tot això va fer que li va estroncar doncs,
una època molt dura,
sí.
Que va castigar tot el nostre país, però també cal dir que Ripollet va ser especialment dura, després accentuada per aquelles catàstrofes de les riuades del riu Ripoll, no? Dels
sí.
anys 60,
sí.
i de les nevades, va ser especialment dur. Imagineu-vos, tanqueu un moment els ulls, imagineu-vos, feu un viatge en el temps d'uns 40 anys d'aquell Ripollet que era tan petit d'aleshores, no? Que ara és una ciutat, bueno, una ciutat petita, un poble gran, com vulgueu dir-li, de 40.000 habitants. Un Ripollet molt petit, d'uns 300 habitants, amb el nucli antic al costat de l'església, sense videoconsoles, sense ordinadors. Els entreteniments, els escacs amb aquelles peces tan robustes de fustes. Jesús, parla'ns com podria ser aquelles experiències dels teus avis i els seus amics jugant entre ells i jugant amb gent dels clubs de la rodalia que sí que estaven federats i estaven constituïts ja com a tals.
Doncs el que passava que molta afició, molts jugadors d'aquests de Ripollet, doncs anaven a jugar en altres clubs, i aquí doncs, clar, l'afició d'aquí doncs va anar doncs, diguem que decaient. I a l'intent doncs de fundar un club en un poble que llavors devia tenir, parlant dels anys 50, uns 2.000 habitants, doncs clar, era difícil.
Molt bé, Jesús, doncs aquí aquest petit homenatge a aquells ripolletens de fa unes dècades, a la teva família, que han engendrat un bon producte als escacs, que sabem que estàs en progressió, encara no ets un gran jugador, perquè no t'ha donat temps, però que estàs progressant. Des d'aquí aquest homenatge. Si et sembla bé, acomiadem els nostres convidats avui, us acomiadem a tots, diguem adeu als oients amb la nostra frase favorita, ja sabem quina és Isaac, i sentim aquest tema portat pel nostre convidat, el jugador d'escacs, monitor, àrbitre, organitzador, president, Vladimir Zayats. Isaac, molt bona tarda, digues la frase
molt
màgica
de
comiat.
Escaquimat.
Escaquimat, no, el tercer programa. Vladimir, moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
T'agraïm la teva saviesa i els teus consells. Pràxedes, moltes gràcies per venir.
De veritat, per mi ha estat fantàstic.
I Jesús,
Moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos. Endavant, Fran. Escac i mat en el teu programa. Fins aviat. Fins al primer dijous a mes, el següent dia.
Вдоль обрыва понад пропастью по самому по краю я коней своих накайкаю, стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, и тугую не слушайте. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть, и я коней напою. Я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, не угощите вам кнутый плеть. Но что-то кони мне попали привередливые.